Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Avui parlarem de com podem fomentar la curiositat als alumnes perquè aquests siguin més actius a l'aula i protagonistes del seu aprenentatge.
Si les empreses busquen incorporar empleats cada cop més proactius, empàtics, crítics i amb una capacitat de treballar en equip i de reciclar-se al llarg de la seva vida professional, la comunitat educativa té un repte majúscul al davant, el de fomentar totes aquestes competències. Un desafiament que requereix que els docents, que des de fa un temps cada cop són conscients de l'autèntic protagonista de l'aprenentatge ha de ser l'alumne, incorporen una sèrie de noves dinàmiques i propostes en el si de l'aula. Sempre s'havia pensat que la base de la intel·ligència era unificada. Cap als anys 70, el senyor Howard Gardner, que rebutja aquesta teoria i ens diu que tots tenim intel·ligències múltiples, 8 en total, que ens donen moltes oportunitats. Per tant, no té sentit que si cada nen és diferent, se'ls expliquin els conceptes de la manera de mateixa manera. No podem explicar un mateix concepte a tothom igual. Cal explicar un concepte des de diferents punts de vista. Gardner diu que ara l'educació és molt superficial, és una educació de contingut pur i dur, i s'ha d'anar canviant. Segons Lea del Pozo, no té gaire sentit que donem una educació basada en respostes que es poden trobar a Google. El que té sentit és que ajudem els infants a trobar el millor d'ells mateixos. Gardner ho diu així, la intel·ligència és la capacitat de resoldre problemes. És per aquí, per on ha d'anar a l'escola. Una bona educació en el món actual és la que et dona capacitat per saber-te moure i trobar quines són les teves fortaleses i debilitats. I a partir d'aquí, saber jugar amb el que tens. Per aconseguir tot això, hi ha d'haver un triangle, que els vèrtexs escola, família i nen, sobretot en etapes tan importants com la que van dels 0 als 6 anys, que és quan s'estableixen les bases d'un alumne. La participació dels pares en l'educació és molt important i també cal canviar la mentalitat d'alguns docents que encara centren les seves classes en donar continguts, fer exàmens memorístics i posar deures, sense fomentar la il·lusió, motivació i participació dels alumnes en el seu aprenentatge. Aconseguir tot això no és fàcil, però cada vegada es va treballant més en aquests aspectes i es donen més recursos per poder fer aquest canvi en l'educació i fer que els docents incorporin una sèrie de noves dinàmiques i propostes en el si de l'aula, en benefici dels alumnes que són el futur de la societat. De tot això, en parlarem amb Lea del Pozo, directora de producte de Techman Education. És una editorial que també treballa amb altres serveis pedagògics i es dediquen bàsicament a la innovació educativa. Treballen amb més de 1.000 escoles i en diferents països.
Bon dia, Lea.
Hola, bon dia.
Bé, per començar, a veure, ens podries dir si creus que el sistema educatiu actual està preparant els alumnes pel futur que els tocarà viure?
Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa. La veritat és que em fa molta il·lusió. A veure, si està preparat el sistema educatiu, el que nosaltres veiem és que depèn, hi ha escoles que sí i hi ha escoles que no. Nosaltres hi ha realitats molt diferents. El que sí que hi ha escoles que entenen que la societat ha canviat, inclús que els nanos demanden coses diferents, i hi ha escoles que potser els costa una mica més el canvi o veure o saber per on començar. Però el que jo sí que diria és que per mi una diferència important entre unes i les altres és que les que sí que estan preparant el que tu dius, els alumnes pel futur, són escoles on hi ha una direcció molt forta. Amb que tenen els objectius molt clars i saben on volen anar. Aquesta potser per mi seria una diferència important entre les unes i les altres.
Sí, sí.
I llavors amb aquestes escoles que potser encara no han encarat aquest canvi, preparar per aquest futur doncs, que els vindrà, quins creus que són els principals errors en els processos d'ensenyament?
A veure, jo crec que ho faria al revés. És a dir, els centres que sí veiem, nosaltres estem presents doncs, a més de 1.000 centres i llavors veiem realitats molt diferents. Per tant, jo és el que sí que diria, que els centres que sí que veiem que funcionen millor, per dir d'alguna manera, són aquells centres que posen l'alumne al centre. I què vol dir això entre moltes coses? Doncs que confien en l'alumne, que entenen que no hi ha una única resposta davant d'un problema, sinó que hi ha moltes respostes, no hi ha resposta només tancada, i les coses no són d'una única manera, que els hi donen informació als alumnes sobre els seus objectius d'aprenentatge, aposten per l'avaluació, i jo crec que aquest és un punt molt important, i amb això no sé, i a nosaltres en parlem molt, no? Posem molt l'accent en l'avaluació i en creure que són col·les que jo diria que han integrat l'avaluació en el seu procés d'aprenentatge. I al final les evidències ens diuen que l'avaluació formativa, no? Que és aquella que serveix per aprendre sobre el meu propi procés d'aprenentatge, és bàsica i és important. Uh-huh. I sí, jo, bueno, si voleu després en parlem més, de l'avaluació, però crec que això marca molt la diferència entre els col·les que, ostres, que tenen uns processos d'aprenentatge molt, molt vàlids i pensats. I potser no ho farien aquestes escoles que no posen tant l'avaluació al centre, no posen tant l'alumne al centre, les escoles que potser no funcionen tan bé o no tenen les coses tan clares.
Quan dius això de posar l'alumne en l'avaluació, en el centre, vols dir que participa de la seva avaluació, l'alumne?
Sí, exacte. Jo crec que...
O sigui, no és una avaluació de posar unes preguntes i que l'alumne contesti, sinó que és un altre sistema d'avaluar.
És un sistema que, al final, constantment tinc diferents instruments que em van dient com jo vaig, no? Com a alumne. Mm. I llavors tenim, doncs, els instruments d'autoavaluació, els instruments que jo avaluo els meus companys, els meus companys m'avaluen a mi... És a dir, em donen molts instruments que em serveixen perquè em donen informació sobre el meu procés d'aprenentatge. I això no vol dir que no fem exàmens, no? Que a vegades alguna gent s'espanta una mica, i nosaltres, per exemple, amb les metodologies que tenim i que tenim als centres, ai, però vosaltres què passa, que no feu exàmens? No, és que les proves, doncs, han de ser-hi, però formen part del procés d'aprenentatge. O sigui, el que no té gaire sentit, no? És que la prova sigui al final del trimestre, que em poso supernerviós com a alumne i té un pes enorme en la nota, sinó que si jo a mi em van donant proves de manera constant i està dintre del meu dia a dia, doncs ni em posaré tan nerviós, ni pesarà tant, i al final la prova no és res més, ha de ser el resultat d'alguna cosa, m'ha d'ensenyar alguna cosa, no?, de com jo aprenc. No ha de ser una cosa punitiva només.
Sí,
bueno,
sí.
No ha de ser punitiu.
I, per exemple, un centre que es proposi anar fent un canvi en aquest sentit, quins canvis creus que hauria de començar a fer, que serien necessaris per anar adaptant aquestes necessitats més actuals?
A veure, aquesta és una pregunta supercomplexa, en realitat. Em porto una mica a l'inici, no? Que és el que nosaltres veiem i a l'anàlisi, nosaltres acompanyem a moltes escoles, no? Amb tot un equip pedagògic. Llavors, jo em torno una mica al que deia a l'inici, no? Que siguin direccions fortes que sapen on van. Llavors, per adaptar-nos a la societat actual, que tu em preguntes. Jo crec que en les primeres etapes de l'escolarització, òbviament, no hem de fer treballadors, hem de fer ciutadans, no? Uh-huh. Vull dir que a vegades... Però aquests ciutadans seran molt més complerts si es coneixen a ells mateixos, si tenen autocontrol, no? Que està directament l'autocontrol, les evidències ens diuen que està relacionat amb l'èxit acadèmic, a més a més. Si saben col·laborar en grup, si, el que dèiem abans, si saben com aprenen, no? Per mi el més important és que el que hem de fer és ensenyar als nens a que sàpiguen com ells aprenen, a que coneixin el seu procés d'aprenentatge, no? Per mi, jo diria que la competència més important quasi és la d'aprendre, no? Uh-huh. Llavors, tot això fa que fem ciutadans que probablement molt més adaptats a la societat actual. Que això no vol dir al món laboral, eh? Vol dir a la societat actual, que són dues coses diferents. Uh-huh.
I llavors,
per exemple...
Digues. No, digues.
No, nosaltres, per exemple, una de les coses que això que deia, no?, en el sentit de que, ostres, és tan important que l'alumne sàpiga com aprèn, nosaltres, per exemple, en programes, no?, de matemàtiques, l'EMAT, o en programes de llengua, l'Udilletres o tal, moltes vegades tenim el que diem a la sessió els 5 últims minuts, que en aquests últims 5 minuts el que fem és metacognició, és a dir, diferents estratègies en les quals l'alumne reflexiona sobre el seu procés d'aprenentatge. I moltes vegades, al principi, el que ens passava és que les escoles catalanes, espanyoles, es deixaven aquests 5 últims minuts. Bueno, és que no m'ha donat temps. És que això no he arribat aquí, no? I, en canvi, el que cada vegada més escoles ho tenen molt clar i els docents tenen més clar és que aquests moments de reflexió sobre l'aprenentatge són els moments més importants.
Mm-hmm. I llavors aquests ciutadans que volem preparar per aquest futur, per aquest futur personal i també laboral, quins són els, què és el que haurien d'adquirir aquests alumnes per ser futurs ciutadans, no?, i poder conviure en aquest món?
A veure, jo crec que si parlem ja, per exemple, d'etapes més superiors, no?, en les quals ja sí que ens estem preparant per sortir a un món laboral, etcètera, no?, i hem deixat les etapes, doncs això que deia, no?, de fer persones i de formar persones i tal, el que sí crec és que el que hem de fer, no?, és que gent que connecta idees, la gent més creativa, la que s'adapta, els més resilients, no?, els que tenen coneixements i els saben moure. Llavors, jo crec que això sí que ja si parlem d'un futur laboral, i clarament, moltes vegades, i això sí que és cert, i jo també ho comparteixo, sovint, si parlem d'una escola tradicional versus el que està demandant el món laboral, aquí sí que no casa, no? Moltes vegades no va junt. Però bueno, també crec que moltes escoles ja ho tenen superclar, això, i nosaltres ho veiem cada dia, i sí que estan preparant els seus alumnes encarats a lo que també el mercat laboral demanda, eh? Uh-huh. Que és gent, pues això, que sap connectar idees i que és creativa i que s'adapta. I això no vol dir que no tingui coneixements, eh? Per aquesta dicotomia, no?, que a vegades es fa entre metodologies actives i coneixements, és una falsa dicotomia, eh? Vull dir, aprendre i coneixements és fonamental. Això ho tenim, sí, tots clar.
Tu creus que els continguts que s'estan donant actualment són prou vàlids i el que s'ha de canviar és la metodologia?
No. Jo diria que nosaltres, per exemple, que sobretot ens dediquem a matemàtiques i llengua i a infantil, no? Jo diria que els continguts són fonamentals i aprendre vol dir també aprendre continguts. El que passa que tenim currículums que ens venen donats per l'administració, que jo crec que tots estem d'acord, o pràcticament la comunitat educativa, hi ha un ampli consens en el qual aquests currículums són molt poc adaptats a la realitat actual, no?, i són inabarcables. Jo crec que un canvi real de l'escola ve també per un canvi curricular. I hi ha moltes escoles que, independentment del que diu l'administració, ja estan fent canvis curriculars increïbles. I remouen i estan canviant moltes coses, no? Vull dir, no només metodològic. Crec que la metodologia és molt important, clar que sí, però un canvi profund també ve en la concepció del propi currículum.
I quins recursos poden tenir els docents per anar fent aquests canvis en la manera de plantejar les classes?
Bueno, no sé si... jo aquí... Sí. Clar, jo diria que aquí sí que vinc una mica al que nosaltres, el que més conec i el que nosaltres més fem, no? Jo diria que els docents poden crear moltes coses, però també està bé que s'ajudin de programes ja fets, no?, que li donen una estructura curricular, tota la enginyeria curricular, tota la part d'avaluació, tenir clars els objectius d'aprenentatge, tenir clar... És a dir, la idea de que el docent s'ho ha de fer tot sol i, a més, ha de fer realment de docent, no?, que és estar per als nanos, per la individualitat de cada un, per donar resposta, per l'atenció a la diversitat, per tal, no és realista. Jo diria que l'important és que no podem demanar tant, no? La realitat és entendre que els docents se'ls ha d'ajudar amb diferents recursos, eines, formació, etcètera. I la formació i el canvi de mirada jo crec que és molt important. Nosaltres fem, per exemple, diverses formacions, però una que fem, que li diem les matemàtiques deductives, en el qual amb mestres de primària pues els hi tornem a reexplicar les matemàtiques. Hi ha expressions ja que són al·lucinants, no?, de dir, ostres, és que m'heu canviat la mirada respecte a les matemàtiques, no? Vull dir que jo crec que replantejar les classes és important i ajudar els docents a que les puguin replantejar també és molt important.
Ara nomenaves la...
Estic contestant, eh?
Ara, deia, nomenaves la formació, no?, com a principal recurs. Jo també estic d'acord amb aquesta afirmació que fas, no? Però a banda de la formació, que per mi és cabdal, quins altres recursos... estàs pensant, no?, quan dius programes ja fets, realment a què et refereixes? A material didàctic, llibres, sí, material educatiu lúdic?
Clar, nosaltres ens dediquem a Techman, el que fem és material didàctic, el que fem és propostes pedagògiques als mestres acompanyades de formació. Llavors, per mi la formació és fonamental, però sempre que no quedi en una formació teòrica, que al final jo com a docent dic, bueno, ja, però el dilluns que ve, què haig de fer?
Sí, vale,
molt bé,
sí.
Aquesta formació molt bé, però què faig el dilluns, no? Com començo? Llavors, nosaltres el plantejament que fem sempre és que siguin formacions que realment tinguin un sentit pel mestre i que realment el dilluns que ve pugui aplicar el que hem fet en aquesta formació. Llavors, i per el que em preguntaves, si nosaltres fem programa de bàsicament ens dediquem a programa de matemàtiques i programa de llengua, i això no vol dir un llibre de text, vull dir, en absolut. El llibre de text com a tal, diguéssim, és una mica, si em permets l'expressió, una mica obsolet, no? Jo crec que el que hem de fer són programes que responguin a diferents realitats i que ajudin el mestre a portar endavant aquestes sessions, doncs tenint clar què és el que passarà i perquè ell tingui marge de maniobra, es pugui moure i pugui atendre els seus alumnes. Però si ho ha de fer tot ell, si ha de fer les matemàtiques, ha de fer les fitxes, ha de fer els llibres, ha de fer la part pedagògica, ha de fer l'avaluació, ha de fer... Ostres, és molt, no?
Sí, a vegades el que costa als docents també, no?, és dintre d'aquest mar de recursos, perquè pues, n'hi ha força, no?, de programes i de recursos interessants, és saber pues, bueno, escollir bé i saber-ho aplicar.
Sí, d'aquí la preformació, no?, potser,
sí.
L'explicar, el fer taller, el poder practicar. Bueno, de fet, això que tu dius ara va molt lligat amb el que nosaltres ara, a partir d'això, el que fem és que els docents puguin provar els nostres projectes abans de decidir-los a implantar-lo a l'aula. Per exemple, un projecte, no? Un projecte d'infantil. No? Nosaltres tenim un programa que s'inspira, que són diversos projectes. No? Pues jo estic a P4, per exemple, sóc la mestra de 4 anys, pues provo un d'aquests projectes a veure si m'hi sento còmode, etcètera, etcètera. I després ja pues, pel següent any ja decidiré si ho implanto o no. Però una mica el que pugui provar abans de decidir-me.
I llavors tots aquests canvis, aquesta revolució, consideres que és més fàcil treballar-ho a infantil, primària, que a secundària o inclús a la universitat?
Penso que els mestres... Nosaltres estem tant a l'infantil, a la primària, com a la secundària, en matemàtiques, amb l'ONMAT, amb un programa de matemàtiques que es diu ONMAT, estem a la secundària, fins a quart de l'ESO. Crec que els mestres d'infantil, per suposat, i els de primària també, són molt més, moltes vegades són molt més llançats, molt més atrevits, i tenen una vessant pedagògica que a vegades la gent de secundària no tenim. Llavors, crec que això també està canviant, però qui va començar una mica a atrevir-se han estat els d'infantil i els de primària, i a fer proves, i a canviar, i a replantejar-se les coses, i a veure el que no va. I a més, jo sí que crec, i això ho he vist en moltes escoles, i doncs que realment el canvi total es dona en l'infantil, no? Quan les escoles replantegen l'infantil de veritat, és quan l'infantil impulsa tot el canvi cap a dalt. Però el canvi, o sigui, el replantejar-se les coses, etcètera, s'ha de fer en totes les etapes. Clar que sí.
Sí, perquè sovint
a
vegades ens trobem, no?, que hi ha algunes escoles que treballen doncs, una manera més oberta, més activa, i llavors potser quan fan el pas a la secundària es troben amb una altra vegada una metodologia potser més tradicional o amb més resistència, sobretot, sí.
Bueno, perquè al final els professors de secundària pues a vegades els costa més desprendre's només del contingut o entrem en aquesta falsa dicotomia de contingut versus metodologia i al final també jo crec que és un aprenentatge i un camí que tots plegats anem fent a base de formació, d'acompanyament, etc. Nosaltres entrem, per exemple, a les aules, acompanyem tant els mestres com en els professors per anar conjuntament fent aquest canvi, no? I anar parlant, i veient, i això com ho faries, i això tu com ho faries. Vull dir que al final aquesta concepció del docent sol a la seva aula i tinguer que lidiar amb tot ell sol, jo crec que també està canviant, no?
Sí. Sí, sobretot a les escoles, potser, no? A l'institut no ho sé tant, com si van més potser per departaments o van més un a un, no? Però a les escoles penso que sí que hi ha bastant equip. I el que deies tu abans de la direcció... A secundària també?
A secundària també. Nosaltres tenim experiències boníssimes amb escoles que, per exemple, el Departament de Matemàtiques és de l'infantil a la secundària. I el Departament de Matemàtiques és transversal a totes les I això és el que millor li pot passar a un alumne. Que a tingui una escola on el seu, on la direcció té tan clar, no? On els equips directius tenen tan clar que les matemàtiques van de l'infantil a la secundària. No és una cosa parcel·lada administrativament en funció d'una etapa.
No. Quan hi ha canvi de centre, suposo que es complica, no? Vull dir, quan fas un salt en un altre centre diferent, quan fas el pas de primària a secundària, quan no és una, un institut escola o una concertada, no?, que és de canviar de centre, suposo que allà costa més mantenir la línia.
Sí, certament, sí. És cert, és cert. Sí, és, aquesta és una dificultat que a vegades ens trobem també amb l'escola, amb l'escola pública, amb l'institut en aquest cas. Però també es fa, i també hi ha escola, també hi ha instituts fantàstics que tenen superclar cap on volen anar.
I què n'opines sobre el tractament que en fa el Departament d'Educació per impulsar aquests canvis?
A veure, jo això no, no sé si em pertany a mi contestar, al final jo pertanyo a l'empresa privada, però el que sí que puc dir és que a mi sí que m'agradaria més que anéssim més de la mà, a vegades, a l'administració i també l'empresa privada, i que ens dediquem a anar a fer innovació, a crear software, etcètera, etcètera. Però això per un cantó, i per un altre, que hi hagués més estabilitat, no? Que això ja no, no només té a veure amb el Departament d'Educació, sinó ja té a veure amb el Departament, amb el Ministeri Espanyol, no? I el tema dels currículums i els canvis. I jo crec que tota la comunitat educativa estarà d'acord que més estabilitat ens aniria a tots molt bé, no?
Sí.
I això, tot i que... Em mullaré fins aquí.
I després has nomenat bastants programes de matemàtiques i de llengua que treballeu des de la vostra editorial. Podries anomenar-ne algun altre o alguna publicació que recomanaries als, als docents?
Per portar a l'aula, vols dir, per portar a terme...
Tant per autoaprenentatge del propi mestre, no?, pot ser, per a encarar aquesta, aquest repte, i també, doncs, per això, per portar-ho a l'aula.
Nosaltres tenim la part de matemàtiques, que li diem EMAT o entusiasmat, que és des de 3 anys fins a 6è de primària. I després la continuïtat és l'ONMAT, que és de primer de l'ESO a quart de l'ESO. I el mateix ho tenim amb la llengua i la literatura. Passem des de l'infantil fins a 6è. I llavors són projectes que, clar, el que deia, no és un llibre de text. Per tant, són projectes que jo com a mestra la idea és que també vagi aprenent a fer projectes que després, per exemple, nosaltres tenim un que és l'Urilletres, no?, a primer i segon de primària, que ajuntem la llengua catalana i la llengua castellana en un mateix programa, doncs són projectes que jo aprenc a fer projectes que després puc adaptar a altres àrees. Vull dir que l'anar fent, l'aprendre d'un model, també m'ajuda després a mi com a professional, no?, com a docent, a poder aplicar-ho en altres àrees.
Sí.
Ho dic per no entrar en publicacions teòriques, pedagògiques, des que jo ara no hi entraré, però crec que és molt important aplicar a l'aula programes que em serveixin a mi després, no? I després nosaltres des de Techman i arrel de tot el confinament, etcètera, això em permetreu que faci propaganda, doncs també tenim, especialment jo, tinc l'oportunitat de parlar amb molta gent, no?, de l'àmbit pedagògic, que creiem que té alguna cosa a dir, tenim xerrades al canal de YouTube i tal, webinars, on poder reflexionar sobre qüestions pedagògiques o el que està passant a l'aula, o programes nostres, o idees, no?, per portar a l'aula, com fer ioga i mindfulness, no?, que nosaltres ho tenim en un programa, que el programa que us deia abans, que és Inspira, doncs ho expliquem a tots els docents, clients i no clients. Vull dir que, al final, jo crec que hi ha molta formació i els docents, el problema no és la formació, que ells en tenen moltíssima i sempre han tingut molt accés a la formació. El problema és que la formació sigui útil.
Sí, sí, el que deies, no? De dir, i dilluns que ve, què faig, no?
Exacte.
És una mica així.
I replicar. I com ho replico? I què, saps? Perquè la teoria està molt bé, però... Vale, però s'ha de canviar l'avaluació. Bueno, però sí, però com començo? Jo crec que això és clau.
Abans has comentat que feia 10 anys que estàveu impulsant aquests canvis i aquest treball que feu des de l'editorial. segur que heu treballat en molts centres i heu anat fent un seguiment, perquè vosaltres, per exemple, oferiu un programa en un centre, en una formació, i després aneu fent el seguiment?
Exacte, sí.
Aleshores, quins resultats heu vist de centres que hagin començat a voler fer aquest canvi i durant un temps hàgiu fet el seguiment i hàgiu vist els resultats?
Nosaltres sempre que l'escola vol, òbviament, hi ha un seguiment. L'escola sempre té un pedagog de referència i llavors hi ha des de visites a la pròpia aula, que compartim amb els mestres, fins a com una espècie de coachings que fem amb els mestres. Llavors és construir junts com serà aquell any, com el programa, els objectius, construir amb el mestre els objectius d'aquell any, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha un treball conjunt entre nosaltres, entre Techman i l'equip pedagògic i els mestres de l'escola que tenen implantat algun programa nostre. I el seguiment, doncs, en molts casos, o en la majoria, jo diria, és molt bo. I jo crec que en el cas, per exemple, de les matemàtiques nostres, no?, que portem més de 10 anys ara, amb unes matemàtiques doncs, molt diferents, molt manipulatives, amb una altra mirada, amb matemàtiques no basades en l'algoritme només, etcètera, etcètera. Ostres, jo crec que s'està fent molt bona feina i en escoles que tenen claríssim que el canvi és i repeteixo, que no té que veure, en renunciar a continguts, vull dir, és que és una falsa dicotomia.
Ja.
Tenir metodologies actives i amb resultats... i amb resultats excel·lents.
I que treballeu bàsicament amb escola privada o també amb pública?
No, nosaltres treballem amb escola privada concertada i amb pública. I precisament el que parlàvem abans, el programa de matemàtiques de secundària, l'OMAT, doncs està molt present a la pública, per exemple. Vull dir que no treballem indistintament. El que és cert és que a vegades l'escola concertada o privada, al tenir una direcció molt clara, és més fàcil la interlocució. Vull dir que no cada... Jo crec que a Catalunya, per això, l'escola pública també té molt clar que hi ha... No? Cada vegada té més clar que hi ha una direcció, hi ha un projecte pedagògic, no? Etcètera. En altres indrets, potser, no es té tan clar a l'escola pública això, i llavors és més difícil que hi hagi un projecte pedagògic de centre.
I, per exemple, aquesta orientació dura un curs? Dura diversos cursos?
Dura sempre que el docent vulgui.
Val.
És a dir, com que al final el docent va canviant, els alumnes van canviant i un comença amb uns objectius, però va també creixent com a professional, no? Per exemple, nosaltres, per continuar amb el mateix exemple de l'OnMath, no?, de matemàtiques, doncs hi ha una part que comença o amb l'avaluació. Un es marca, quan comença amb un canvi avaluatiu, es marca uns objectius, però potser al cap de 3 anys ja se'n marca uns altres. I necessitarà un altre tipus de formació i un altre tipus d'acompanyament. O amb la ludificació. Jo sóc un mestre que ja domino molt bé el tema de l'avaluació, està interioritzat en mi, en el meu procés, amb el procés d'aprenentatge als meus alumnes, etc. Vale, doncs aquest any decideixo que incorporaré tot de temes de ludificació. Bueno, doncs necessitaré un acompanyament per aquest tema. Vull dir que jo quan vaig canviant, no?, d'objectius.
Molt bé. Pues, sí. La veritat és que ens has donat una orientació de com treballeu, de les possibilitats que hi ha, i penso que val la pena doncs, que es conegui què és el que es pot fer i és un recurs més que val la pena de conèixer. Et donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a participar en aquest programa i bé, pensem que això val la pena per motivar els alumnes i anar cap a una altra orientació de cara a la seva formació. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat i espero haver-me explicat, no sé si he dit moltes coses, però... us agraeixo moltíssim l'oportunitat.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies, que vagi bé. Bon dia.
Bon dia. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa del Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana. Ja que estem a final de trimestre i quan tornem ja serem any nou, així que us volem desitjar molt bones festes. Thank you.